El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Els més afortunats ja són avui de vacances o pensant ja en poder marxar alguns dies fora de casa, però el cert és que la Setmana Santa són dies en què qui més qui menys intenta preparar les maletes i canviar una mica d'aires per viure un entorn diferent i desconnectar. Això, però, implica que les cases queden buides, que ens movem més i que poden créixer les situacions d'inseguretat. Avui al Cafè de la Ràdio ens hem plantejat recollir algunes de les eines que podem tenir en compte a nivell de seguretat. En parlem amb en César Galván, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra a l'Àrea Bàsica Policial de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Comença Setmana Santa. Hem d'entendre que Setmana Santa és una època delictiva, és una època amb molts tipus de delictes, o no?
Bueno, a veure, va per zones, també, diguéssim. No és el mateix aquests municipis que acullen a molts turistes, parlo de municipis costaners o de muntanya que tenen un augment considerable de persones que s'hi adreçaran allà aquests dies, o nosaltres, diguéssim. Nosaltres és el contrari. La gent és que marxa de la ciutat, però sí que és veritat que aquest fet, el fet de marxar, doncs, implica, doncs, que hi ha una tipologia de delinqüents, doncs, que saben també que la gent no hi serà als seus domicilis i poden aprofitar, doncs, per fer algun tipus de fet delictiu, com ara robatoris a l'interior d'habitatge.
Hi ha algun reforç especial per part del cos per aquests dies?
En aquestes zones que et deia abans, sí, nosaltres en principi treballem amb el... Perquè en principi, com et deia, al contrari, que ja és menys gent, no? Menys ciutadans.
En l'àmbit rutinari amb els tocs que toquin, no?
Correcte, mantenim el mateix nombre d'efectius.
Farien bé els ciutadans de tenir una sensació d'inseguretat quan marxem de casa nostra? Li reformulo una mica la pregunta. Tenint en compte tot el que es parla de les ocupacions, etc, faríem bé de marxar de casa allò amb una certa recança, o quin és el missatge que es pot entregar al ciutadà, diguéssim, en aquest moment?
El missatge és que la gent marxi el més content possible, diguéssim, i intentin gaudir d'aquests dies vacances, que marxin amb tota la tranquil·litat, que és el que toca. Sí que és cert, ara que comentes el tema de les ocupacions, no es tractaria mai d'una ocupació el fet de que nosaltres ara al nostre domicili habitual marxem i algú entra dins del nostre domicili. Poden ser diferents coses, però el que no seria mai és una ocupació, perquè estem parlant d'un domicili, una residència habitual. Per tant, en aquest sentit, que marxin molt tranquils i tranquil·les, que no es donarà aquesta situació. Que ens poden entrar a robar, tal com deia a l'inici, doncs és probable, és una possibilitat que existeix en el dia a dia, però poder s'accentua més els dies que marxem i deixem el nostre domicili, doncs, desocupat durant més jornades de l'habitual.
I què hem de fer? Imaginem-nos que marxem 4 o 5 dies ara per Setmana Santa, tenim aquesta opció. Què hem de fer? Què seria recomanable a nivell de com preparem el nostre domicili?
El que hem d'intentar és deixar les mínimes evidències de que no hi ha ningú en aquell domicili, no? És veritat que aquestes vacances de Setmana Santa són molt poquets dies i no es veu tant, no es nota tant, no, aquesta absència, com pot ser ara a l'estiu, que marxem, doncs, més temps, no? 2, 3, 4 setmanes, no? Llavors és més evident aquesta manca de que no hi ha ningú al domicili. Però tot i així, a Setmana Santa, si tenim l'oportunitat, el que hem de fer, doncs, és això, no? Si tenim algun familiar, per exemple, doncs, que ens pot venir i pujar a la persiana o baixar una mica a la persiana, són fets que ajuden, no? A que algú que controli aquell domicili pugui interpretar, doncs, que si veu aquest moviment, doncs, que hi ha algú. No, a vegades també, pel que sigui, ens oblidem roba estesa. Doncs, bueno, aquella roba estesa també pot marcar. Si està 4, 5, 6 dies allà i ningú l'ha recollit, doncs, bueno, pot ser també un indicador de que en aquell domicili no hi ha ningú. Les bústies, aquesta acumulació a vegades de les bústies d'informació que ens deixen allà, o de flyers d'informació, de comercial, del que sigui, no? Llavors, doncs, que algun familiar nostre tingui aquesta cura de passar pel domicili, fer aquesta recollida, fer aquests petits moviments que no fan altra cosa que donar a entendre o indicar, si algú controla l'habitatge, doncs que hi ha una certa un cert moviment de persones, no? Que no ha quedat deshabitat.
Clar, llavors, a partir d'aquí, a l'hora de marxar, també, no sé, ara pensava, carregar el cotxe al mig del carrer amb totes les maletes, hi ha coses d'aquestes que també podem tenir en compte?
Sí, tot, està molt bé, perquè al final és la suma de moltes coses. Jo quan parlo, això que tu acabes de dir és el màxim, seria l'ideal, no? Fins i tot quan carreguem les maletes, doncs fer-ho de manera discreta. Sí, és cert, hi ha gent que ho pot fer directament des del seu pàrquing, si és que en té, però hi ha altra gent doncs, que no té aquesta possibilitat. No? Bueno, són coses que evidentment tot ajuda i tot suma a restar aquesta possibilitat, i evidentment, tal com dius, el tema de les maletes, fins i tot el tema de la xarxa social.
Això anava,
sí,
també.
Aquest és un altre indicador, i molt important, perquè aquest sí que és veritat que a vegades doncs, dona molta informació més de la que és adient. Llavors, intentem no publicar a les xarxes socials doncs, que estarem fora tota la setmana, que marxem a no sé on, per moltes ganes que en tenim doncs, de fer-ho saber a qui considerem, eh? Però evidentment és un risc que assumim.
Posar fotos també del destí també ho seria?
Sí, jo aquestes coses sempre dic, si les podem fer a tornada, un cop ja estem a casa, doncs sempre ajuda, però clar, si anem publicant, doncs ho estem fent i ho estem publicant, insisteixo, la gent és lliure de fer el que cregui més adient, faltaria més, però no ajuda. Si estem buscant aquest tope de seguretat, doncs totes aquestes accions no ajuden.
I en aquest context en el que ens trobem també, en què qui més qui menys ha rebut alguna trucada d'alguna central d'alarmes, d'alguna empresa d'aquestes, ja aquest moment, no? Això també ens ajudaria, entenc, tenir algun sistema d'alarmes o no seria imprescindible?
No, evidentment. Tornem al que hem dit abans. Tot suma i tot ajuda. Clar, si em dius, escolti'm, és necessari? Home, no és necessari que instal·lem una alarma, però si tenim un sistema d'alarma instal·lat i està connectat amb una xarxa amb policia i si a més disposem d'altres mesures, no? Reixes, etc, tota aquesta suma de coses fan que, evidentment, la nostra seguretat augmenti. Estarem parlant del màxim. Dit això, al final també, si algú vol accedir al nostre domicili, per moltes mesures que posem, ho faran, no? Perquè a vegades quan fem xerrades i amb consells de seguretat, amb diferents associacions, amb veïns, etc, a vegades surt aquesta pregunta, no? Escolta, i si poso tot això, al final no m'entraran a robar, m'ho garanteix? Home, no podem garantir-ho, però sí que el que podem dir-li és que tot això dificultarà l'acció per part d'aquests senyors que es dediquen a entrar a casa dels altres, i a vegades és la diferència de que ens entrin a robar a nosaltres o entrin a robar el veí. Totes aquestes mesures de seguretat preventives que podem tenir.
Ja hem marxat de casa, hem carregat les maletes discretament dins del cotxe, ho hem deixat tot a punt, pugem al cotxe i marxem de viatge. En el trajecte i en el viatge hem de tenir en compte alguna cosa si el fem amb cotxe?
Sí, important. Situacions que ens trobem i molt sovint és, per exemple, doncs, anem circulant per l'autopista, per una via ràpida i un altre vehicle ens apropa i ens fa senyals perquè ens aturem, com si tinguéssim algun tipus d'averia nosaltres, roda punxada, etc. Doncs desconfiem. D'entrada, molt bé, agraïm si alguna persona es fa un gest, l'agrairem, serem educats, farem un senyal d'OK, però continuarem la marxa, i més si nosaltres no hem notat cap tipus d'acció. Al final, nosaltres no veiem que el nostre vehicle circula bé, doncs escolta'm, anem circulant. Intentarem doncs, estar més atents a aquesta situació i si convé doncs, en una àrea de servei que estigui il·luminada, que hi hagi més gent, que no estigui, diguéssim, en el mig del no-res, puguent ser, doncs ens aturarem i comprovarem el que hàgim de comprovar. Però no ho farem allò d'una manera immediata, perquè algú ens està marcant i a més, normalment aquest vehicle s'aturarà com per ajudar-nos i mentre una persona doncs, ens està parlant i intentant ajudar, l'altra doncs, ens ve per l'altre costat del vehicle i ens està furtant o agafant objectes de valor. Per tant, control en aquest sentit.
Per tant, ho hem de tenir també en compte, no?, en aquest cas.
Sí, malauradament, però sí, hem d'estar...
Es donen molts casos d'aquests.
Sí, és un fet que es dona sovint, és bastant repetitiu. Sí que és veritat que normalment els hi fan a persones d'altres països que estan circulant, que van en transició, doncs, per exemple, per una autopista, la P7 en aquest cas. Però bé, ens hem trobat situacions de tot tipus. Llavors, hi ha gent que també els hi fan a gent que està fent un recorregut intern, per entendre'ns, però també ens ho trobem, sí.
Un cop arribem, imagini's, en un apartament, no? Passem uns dies en un apartament. Aquests espais moltes vegades, no?, també són espais, doncs, on succeeixen algun tipus de furt o alguna cosa d'aquestes característiques. Hi hauria algunes recomanacions que podem tenir per garantir que tot estigui correctament?
Bé, si parlem de per exemple, un apartament els apartaments ja és més similar a un domicili que podem tenir tots, no?, a casa, però si anem als hotels, per exemple, intentar deixar tot tancat, si a vegades deixem les finestres, si tenim una terrasseta o una finestreta oberta, doncs el que no faríem a casa no ho fem en un hotel, per entendre'ns, no? Molts d'aquests hotels, fins i tot apartaments, disposen de caixes fortes, és important, objectes de valor, deixar-los en allà, també, guardats allà i barrats. Dificultar l'acció de qui vol agafar els nostres objectes de valor, això és important.
Per tant, ja tenim clar aquestes mesures. A l'hora de circular per la via pública, aquests dies hem de tenir algunes mesures més extremes o són mesures que podríem mantenir, diguéssim, 365 dies de l'any i també ens convindrà saber-les?
Bé, és això. És el que anava a dir-te. A veure, jo les podem concretar quan anem de vacances, però són extrapolables perfectament al nostre dia a dia. Al final és intentar, doncs, jo què sé, si portem... sí que és cert que... les aglomeracions de més gent és més fàcil que es puguin donar uns certs tipus delictius, no? Algun tipus de furt molt, molt, molt concret. Però, per exemple, el que dèiem, no? Si portem una bossa, doncs, si pot ser que vagi creuada, una bossa de mà o una càmera fotogràfica que vagi creuada i per davant, no mai per darrere, portar motxilles que a vegades veus a la gent, no? Surts a passejar per Barcelona, vas per les Rambles i veus molts de turistes que van amb aquestes motxilles pobres penjades a l'esquena, no? Doncs és un carmelet, per aquesta gent que es dedica a agafar coses. Per tant, portarem sempre visible, per davant, creuada, carteres a les butxaques interiors, els cèntims, si portem cèntims en efectiu, sí que és veritat que cada vegada portem menys, no? Però si el portem, doncs intentar que vagi diversificat a diferents butxaques, no tot a la mateixa butxaca, si pot ser, perquè a vegades, no? Si t'amenacen, no et volen, t'agafaran d'una butxaca, se'n portaran una part, no se'n portarien tot, no? Per exemple, això seria un altre tipus de mesura. Bàsicament, estar una mica atent, no perdre-ho de vista, a vegades ens seiem a prendre qualsevol cosa a una terrassa i deixem els telèfons mòbils a sobre de la taula o la cartera, doncs, penjada de la cadira o la bossa de mà o la deixem al terra. Nosaltres estem gaudint de les nostres vacances, o en el dia a dia és igual, estem gaudint del nostre moment de relax amb uns amics o sols, és igual, amb qui sigui, però no hem de perdre mai de vista que hi ha persones que el seu modus vivendi és delinquir i són professionals i ho fan molt bé la seva feina. Ells saben i elles saben molt bé què han de fer i com ho han de fer. I nosaltres estem relaxats, però ells estan tot el contrari, estan molt, molt, molt concentrats a veure en quin moment ens despistem per poder agafar alguna cosa de valor, no? Per tant, el que hem d'estar sempre és atents i atentes doncs això, en tot moment, als objectes que portem més en el dia a dia, no? Estem parlant de bosses, bolsos, telèfons, tablets, aquestes coses i objectes de valor sempre ben controlats.
Parlàvem, doncs, que és un responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra de la Àrea Bàsica Policial de Sabadell. Què fa aquesta oficina exactament?
Doncs mira, nosaltres el que intentem, no, de pensar que vam obrir la comissaria l'any 2006 i des de l'inici ja hem fet una sèrie de xarxa, per entendre'ns, perquè bàsicament la nostra funció és intentar ser uns referents fora del 112 de cara a la ciutadania. És a dir, moltes vegades quan parlem amb associacions de veïns, associacions de nouvinguts, a nivell institucional, ajuntaments, diferents regidories, àmbit educatiu, àmbit comercial... La veritat és que parlem amb tothom, d'una manera o altra, amb tota la societat, i intentar ser aquest referent fora del 112, perquè ens trobem que moltes vegades la gent ens manifesten i es verbalitzen que tenen dubtes sobre diferents situacions, però diuen, clar, és que jo... Per això no sé trucar al 112, no, crec que no és una emergència, però clar, tenim un dubte, no? Amb qui podem parlar? Doncs l'Oficina de Relacions amb la Comunitat seria el cas, bueno, seria la resposta a aquesta pregunta, no? Una miqueta, es podem orientar, assessorar, adreçar segons quin altres serveis més específics, tant de Mossos d'Esquadra com d'altres cossos policials, no?, que treballen conjuntament amb policia local o amb altres policies. Intentem ser una miqueta el referent, eh? El que et deia, fora de l'emergència del 112, que està molt clar que el 112 és la trucada, la primera trucada que s'ha de fer davant d'una emergència, però davant d'altres situacions, doncs podríem contactar amb nosaltres.
I això com funciona? Amb converses periòdiques amb associacions de veïns i de comerciants? S'estableixen algun tipus de reunions això periòdiques?
Sí, bueno, a veure, no hi ha una periodicitat establerta cada X temps, perquè ja et dic, portem ja tants anys que ja, i en molts casos, i m'agrada poder-ho dir, ja hem passat la part professional a una part de relació personal molt bona amb tothom. De fet, ja arriba un punt d'amistat i de confiança en molts casos, no amb tothom, però sí que és veritat que és així. Llavors, moltes vegades, doncs, bueno, evidentment tenen els nostres telèfons, tenen els nostres mails, ja poden contactar de moltes maneres. Llavors anem trucant o anem parlant, depenent de la situació. És a dir, a vegades igual estàs en un mes o dos mesos, no en parles, i després, pel que sigui, en 15 dies t'has de veure amb ells i parlar-ne quatre vegades, no? Per tant, intentem no posar una periodicitat, perquè al final tampoc és necessari, però sí que és veritat que intentem que aquest canal estigui obert per les dues parts, i evidentment nosaltres intentem això, doncs donar resposta a tots els dubtes que puguin tenir. I anem més enllà, perquè, per exemple, també treballem molt amb el tema de tot el que són xerrades informatives sobre diferents temàtiques. Per exemple, amb l'àmbit educatiu, portem a terme vora de 300 xerrades anuals durant tot el curs escolar. No només en l'àmbit educatiu, perquè fem xerrades també amb gent gran, col·lectius més vulnerables, amb gent gran també, quan arriba el... es diu Betus, no?, diferents operatius que tenim amb el tema de la paga doble, gent gran, insisteixo, comerciants, veïns, pel tema d'habitatges, col·legis, tot el tema de bullying, ciberbullying, xarxes socials, situació de risc per joves. El ventall és molt ampli, la veritat, i ens porta el que et deia, doncs, a fer aquestes entre 200 i molt i 300 xerrades a l'any, que ens permet arribar a moltíssima gent. És una cosa que a nosaltres ens gratifica molt.
En l'àmbit de les comunitats de veïns, de les associacions de comerciants, quines acostumen a ser les qüestions que els traslladen?
Bé, una miqueta el que hem parlat abans, eh? Al final, quan parlem amb comerciants, doncs, a vegades doncs, tenen neguit perquè estan en patit alguns dels seus associats o tenen coneixement que alguns... comerciants han patit algun tipus de furt, algun tipus de robatori, algun tipus de fet delictiu, doncs, que a vegades doncs, són també va per moments, no? I a vegades es concentren en poc temps, que en una zona molt concreta hi ha un augment d'aquests fets. Llavors això crea un cert neguit. Doncs, escolta'm, parlen amb nosaltres, d'aquí nosaltres els hi traslladem també informació de quina és la situació. Nosaltres penseu que també ho detectem. De fet, moltes vegades som nosaltres qui... Nosaltres tenim una unitat d'anàlisi i ens permet avançar-nos moltes vegades a aquestes trobades. És a dir, nosaltres detectem, per exemple, que a una zona Sabadell doncs, estan produint o s'han produït una sèrie de robatoris a l'interior de domicili, i ja som nosaltres, poder aquí trucarem a l'associació de veïns o de comerciants i dir, escolta, mira, hem vist això, que sapigueu que s'està treballant o que és un fet puntual, etcètera, etcètera, no? Però el neguit és aquest, eh? Al final és que passa alguna cosa i la gent, com és normal, crea una certa alarma i a vegades, doncs, també t'haig de dir que el boca a orella no ajuda molt, perquè un fet explicat mil vegades no són mil fets, és un fet. Que amb això entenem perfectament que es crea una certa alarma, eh? Vull dir que al final, escolta'm, que la gent tingui sensació d'inseguretat, aquesta sensació... és més que legítima, la gent la pot tenir, evidentment. La nostra feina és traslladar o intentar donar-los informació perquè entenguin o puguin entendre, diguéssim, que aquesta sensació és tan sols això, una sensació, no una realitat. No? És que si, no, escolta'm, hi ha una sensació, no és una sensació, és que hi ha una inseguretat. Una miqueta és la nostra feina també, a vegades, eh?
Clar, de fet, aquest segurament és una de les qüestions, no?, que més vegades que més afecta els ciutadans, que és la sensació d'inseguretat. No? Recordo que fa uns dies ens acompanyava l'intendent, no?, sí. I parlàvem que les dades no semblen parlar de sensació d'inseguretat, però que hi ha barris on la gent la té, no? I aquí és on entra també aquesta feina, per tant.
És cert, és tal qual. Nosaltres a vegades, això, ens truca algun president o presidenta d'una associació de veïns, o X, una associació X del que sigui, que, doncs, evidentment, estan amoïnats perquè els hi ha arribat, perquè li han explicat a alguns veïns de la zona que ha passat no sé què, no sé quantos, que realment, quan nosaltres diguem, deixem que valori que confirmi aquesta informació, no? Llavors, igual te parlen de que han robat a molts, no, m'ho invento, diferents robatoris a comerços, no? I a molts comerços i tal, i no sé què, i llavors, quan comencem a mirar realment què és el que ha passat, perquè al final el que són les denúncies a nosaltres o les trucades al 112 són indicadors per nosaltres que ens poden fer, doncs, dir i confirmar aquesta informació, doncs, un cop contrastada, realment el que veiem és que, escolta'm, doncs, no miri al president, no? Quan li fas el retorn, escolti, mire, estigueu més o menys tranquils, és cert que ha passat això, però no han estat tantes vegades, eh? Han sigut una vegada o dues vegades, han sigut X fets, ja estem treballant, però no és tant com el que us ha arribat a vosaltres. I llavors ells també fan una gran feina, que és al final fan modular aquesta informació també, aquest retorn al veïnat, per rebaixar aquesta sensació, que insisteixo, evidentment la poden tenir, perquè la gent en parla o el boca a orella, la gent ho comenta. Jo poso l'exemple de, a vegades passa, el pitjor que poden passar és que es passi que robi un forn de pa. Si roben el forn, tothom passa per allà i tothom ho parla i sembla que això, no? Que han robat tant i al final és un fet que no és que no sigui important, no li trec importància, al final hi ha hagut un fet delictiu i evidentment l'hem de treballar sense cap dubte, però la realitat és una altra. La realitat, que al final és el que importa, però també hem de valorar i aquesta sensació, perquè és el que neguiteja la gent, el ciutadà, i aquest ho hem de rebaixar també. Si realment aquesta sensació no es correspon amb la realitat, hem de donar-los eines per rebaixar-ho i perquè al final també millorar la seva qualitat de vida. Que algú estigui neguitós no és bo, diguéssim.
César Galvan, moltíssimes gràcies al responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'ABP de Sabadell per haver-nos acompanyat avui. Que vagi molt bé.
Gràcies. Una abraçada.